Benvinguts al desè lliurament de la col·lecció de programes especials de l'Audiovisual Mag, Gran Reserva, dedicat a analitzar el projecte InfoPodcast de la xarxa i a conèixer tots els serveis i solucions de l'empresa LiveU. Continguts que es tractaran en detall a la darrera edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. Comencem!
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
El projecte InfoPodcast representa una aposta innovadora per revitalitzar la ràdio local mitjançant un format informatiu diari en àudio adaptat a les noves rutines de consum digital. Impulsat per la xarxa audiovisual local i desenvolupat per l'Observatori de la Ràdio Catalunya, ja fa un temps que s'ha posat en marxa. El projecte explora com les emissores locals poden col·laborar per oferir continguts informatius de qualitat aprofitant les possibilitats del podcasting. En la sessió que escoltarem a continuació, els investigadors Xavier Ribas i Maria Gutiérrez presentaran els resultats de l'estudi sobre InfoPodcast abordant els reptes i les oportunitats d'aquest model col·laboratiu per a la producció i distribució de notícies en format d'àudio. La sessió compta amb la participació d'Enric Rubió i Susana Cabiscol, periodistes de Ràdio Cardedeu, Pili García, director de Món FM Ràdio, Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca, i Lluís Rodríguez, cap d'informatius del Prat Ràdio.
Hola, estem en aquesta taula, que veieu que és una taula doncs, nodrida de persones de diferents emissores municipals i també de membres de l'Observatori de la Ràdio i el seu a Catalunya. I aquesta sessió té un objectiu, que és explicar i aprofundir en un format que és innovador, que va ser impulsat per la XAL i que jo diria que porta 2 anys més o menys en funcionament i que posa sobre la taula diferents experiències i també sobre la taula aquesta cerca de... Jo crec que és... he dit que és innovador realment i buscant en la IA tipus de... podcast, local, diari... només vaig trobar un de França. Vull dir que realment és un... I no tenia res a veure en aquest sentit amb el propòsit que tenia la XAL quan va impulsar aquest projecte. Per tant, la sessió, la taula en la que farem una primera part en què explicarem als membres de l'Observatori, que són el Xavier Ribas i jo mateixa, alguns dels... de les conclusions més significatives que hem trobat en la segona recerca que estem fent sobre aquest format. I després, ja veieu que estem molt ben acompanyats, des de les diferents emissores, des de Ràdio Cardedeu, des de M1 FM Ràdio, des de Ona Codinenca, des del Prat Ràdio, ens explicaran aquestes experiències i com ho viuen ells. I ens agradaria que tenir un moment, diríem, perquè hi hagi preguntes, perquè sospitem que hi haurà bastants, no? Perquè veig que això ha crescut el nombre de públic. Vale, entrem en matèria i comencem... Vale. No, espera. Sí, ja estem. Sí, no, és que està controlant. Bé, des de fa 2 anys l'Observatori de la Ràdio Catalunya, de la Ràdio i el SOA Catalunya, està fent una recerca sobre el projecte InfoPodcast, que com he dit abans estava propulsat, impulsat per la XAL, però que té uns agents i uns actors molt importants, que són les emissores municipals. Hem de dir que aquesta recerca, quan busquem i analitzem el que nosaltres els acadèmics diem a l'objecte d'estudi, ens trobem amb diferents mostres. O sigui, és una mostra, però ens trobem en diferents submostres. No? I aquesta és una de les dificultats que com a investigadors hem tingut, però realment també és un repte. Espereu, és que... Sí, no, és que... Vale, sí, millor per aquí, perquè... Ara. És que tenir-lo així a la mà, perdoneu. L'InfoPodcast és un daily local. Quan sentim la paraula daily, de seguida ens ve al cap les capçaleres dels grans diaris, que realment han estat les que han posat en marxa o les propulsores o les iniciadores d'aquest format daily. Però el daily local té una característica que, evidentment, aquestes capçaleres no poden tenir. Per tant, d'entrada, no ens podem comparar. Un daily local no pot ser el daily del New York Times ni tampoc d'algunes de les capçaleres espanyoles que el tenen a la xarxa. El daily vol dir que jo he de ser allà a una plataforma o he de tenir-ho allotjat a la meva web, el que sigui, però sí en l'entorn digital i he d'explicar informació de proximitat. Per tant, he de ser... Ja hem sentit en les últimes intervencions, doncs he de ser curtet, he de tenir uns 3 minuts, més o menys, i he de donar doncs, aquella informació o aquelles informacions que poden ser més interessants en l'entorn que mou. És a dir, és un contingut que està a la xarxa, però que s'adreça fonamentalment a una audiència pròxima. Això és important i, evidentment, planteja alguns dels problemes que ens anem trobant en aquesta recerca a l'hora d'analitzar els continguts. Hem de dir que des de l'any passat, que vam fer l'últim aquest any, doncs, ha augmentat. La mostra de l'any passat eren 48 emissores adherides i que coproduïen amb la Xal l'Infopodcast i en aquest moment ja són 56. Per tant, molt bé, perquè vol dir que l'interès de les emissores per apuntar-se a aquest projecte està augmentant. Què hem trobat, i així anem una mica ja al que és purament el contingut, una de les variables que hem analitzat és el tipus d'estructura. Aquí teniu la comparativa del 2024 i del 2025. El que hem trobat fonamentalment és que l'estrella de l'estructura d'aquest contingut continua sent el butlletí informatiu. Butlletí resum, en aquest cas, perquè donat que es dona, si és diari, un cop al matí o un cop a la tarda, o si és setmanal, doncs, en algun moment del cap de setmana, doncs ens trobem que la manera d'expressar aquests continguts s'acosta molt massa a un format que és analògic. I que, això sí, positiu, a l'altra banda veureu, i allà amb el cercle en verd, que el que hem anomenat formats altres doncs, ha augmentat. I què vol dir això? Doncs que algunes de les emissores han començat a experimentar i encara que estiguessin, diríem, relacionada o no, i encara podien dir que pot ser doncs un conjunt d'informacions, han començat a experimentar en format, ja sigui en la manera de presentar, ja sigui en la manera d'ordenar aquella informació. Per tant, el que sí que hem observat des de la perspectiva del contingut és que trencar el que podríem dir els elements que són propis del món analògic continua sent costós. És a dir, no se sap, costa perquè trencar un format analògic implica que has d'entrar en noves dinàmiques de producció. I, per tant, entrar en noves dinàmiques de producció requereix de canvis. I això, òbviament, sempre és un punt que hem de superar, però és un repte. Jo crec que nosaltres ho hem de mirar com un repte. Què passa si nosaltres el que mirem és l'estil de locució? Perquè quan nosaltres, o sigui, des de l'acadèmia definim que és un podcast, no? Parlem de comunicació íntima, de comunicació pròxima, de que la manera d'expressar-te és una manera més natural, i quan dic més natural vull dir que no és la del butlletí informatiu, la d'informació, la d'un radiodiari, ens trobem que, clar, si la manera d'estructurar el contingut s'assembla molt al butlletí resum i, per tant, té aquests condicionants analògics, lògicament, el meu estil de locució també tindrà trets de informació, de com dono jo la informació, perquè això costa, també. Però, com podeu observar també les dades, aquí també hi ha un, diríem, un augment, podem dir és menor, però jo crec que és significatiu, d'algunes de les propostes que busquen aquesta col·loquialitat. De fet, hi ha una que ja directament la considerem col·loquial, no? Que és crear, doncs, pot ser des d'una conversa, pot ser des de buscar una interacció entre els mateixos companys que estan presentant, però, sobretot, allunyant-se de la manera informativa en la que exposem tradicionalment els continguts. Ha quedat una mica desquadrada, però bueno, això ja ho explicaré. Evidentment, aquí la primera conclusió és que cal trencar aquest entorn analògic. Aquesta diapositiva, aquesta pantalla, el que mostra és el número de temes per edició dels 56 podcasts analitzats. Com podreu veure, el gruix és els 4 temes, però també veureu que 5, 6, 7, 8, 9, 10 i fins i tot qui té més de 10. Et direu, home, 10 en 3 minuts és una mica complicat, que és la durada, diríem, que la Xal va proposar a les emissores, no? de que havia de durar aquest daily. Direu, 10 és moltes. Però què passa? Que és, jo he anomenat apunts. Si només és donar el titular. Si és una activitat, dir el què, on i quan. I poca cosa més. Clar, donat aquest llistat d'activitats, pot ser molt interessant, però penseu que és diferent de si jo llegeixo aquell paper, puc decidir, puc senyalar aquí, i retorno, però si jo ho estic escoltant, resulta molt difícil que la gent torni enrere. Per tant, aquí l'única cosa és donar-nos de que sí, de que realment hi ha, i jo crec que és el positiu, ja hi ha experiències que s'estan plantejant 2, 3, alguna de 4, però que inclou un apunt cultural o un apunt esportiu, des d'aquest punt de vista positiu, però això vol dir que estan en el camí d'intentar trencar amb aquest entorn analògic. És important fer això perquè, tal com preguntaven en la taula anterior, no?, sobre l'economia de l'atenció, és veritat, saltem, no?, saltem de contingut en contingut, però aquí el que ens interessa, pensant que és un contingut informatiu, amb l'estil, amb l'ideari de cada emissora, per un contingut informatiu que ha d'interessar aquesta audiència, és que la gent es quedi amb aquell contingut. Si jo tinc 7 temes, és difícil que pugui tornar a escoltar aquest podcast i m'és molt difícil retenir-ho tot. Moltes vegades, com que són 3 minuts, hi ha un ritme massa ràpid, amb la qual cosa encara es perjudica més la recepció. Per tant, les conclusions és allunyar-se d'aquest butlletí resum, per tant, ja s'està en camí, però encara s'ha de treballar més. Una manera seria la de baixar l'alt nombre de temes, és a dir, hem d'anar a 2, 3, podria ser fins i tot 1, que és el que tenen els dailies de les grans capçaleres. Però baixar, sobretot que no siguin 4, 5, 6, 6, és a dir, baixar. I després un apunt, que no hem presentat dades, però que a mi em sembla molt important i per aquí també estava comentant, justament ha estat una de les últimes intervencions de la taula anterior, que era el tema del Sune, quan ha comentat la importància de les xarxes i la importància de ser, és a dir, que tu pots fer un podcast meravellós, però que ningú te consumirà si tu no dius, ei, que sóc aquí. Doncs crear sinergies. És a dir, pensar que l'infopodcast és un contingut de l'emissora. És un contingut que està coproduït amb la Xal, però que no és, diríem, és una expressió molt catalana, no és un bolet. És un contingut que és una peça de puzzle i en aquest sentit l'hem d'interconnectar amb la resta. Hi ha algunes experiències com fins i tot de aquesta informació la pots després ampliar al nostre web. Hi ha fins i tot alguna que és tipus... trobareu a la web un documental sobre alguna persona o algun assumpte de... Jo crec que aquestes experiències són positives i s'ha de pensar en això. L'Infopodcast no és que estigui en iVoox, que estigui en la meva web, que estigui en Spotify, sinó que és una peça, però una peça de tot el conglomerat comunicatiu d'aquella emissora. I bé, bueno, propostes de millora molt ràpidament, doncs insistir en la definició del format, enfortir el format, compartir portada corporativa, és important perquè és la visualització. Infopodcast és un projecte en el que participen emissores amb la xal. Per tant, mantenir ja aquesta, diríem, les característiques principals d'aquesta portada és important perquè és quan ens localitzarà. Si jo vull sentir un infopodcast, buscaré infopodcast i encara que l'infopodcast... Ah, ostres, és aquest. Per què? Per la portada. No només perquè posi en el títol infopodcast, sinó també per la portada. Això m'ajudarà a saber a quin projecte m'estic acostant i quin projecte podré escoltar. Fomentar les sinergies i, naturalment, la formació. El Suni ha comentat que ell, aquí a les 3 hi ha un podcast monetització, hi ha una segona part del títol d'aquest podcast que és estratègies de, per, és a dir, per visualitzar, per fer circular el nostre podcast, jo me quedaria per fer-lo sostenible. També hi ha un altre taller que és podcast no informació, o sigui, narrar no ficció, perdoneu, al final... m'estic liant en tants de títols i informacions, però també és important perquè en moltes ocasions l'estructura o les maneres de construir una ficció les podem agafar i ajudar a donar aquella informació. Jo penso que també és important en aquest sentit. I bé, per la meva part, per la part de que contingut ja estaria fet i ara ja és el Xavi.
Bé, vam aprofitar també aquest treball per fer no només analitzar l'infopodcast, sinó escoltar la veu dels que els produïen i, bueno, van haver respostes de 31 emissores i aniré rapidet perquè... Vaja. Aquesta és la primera foto que vam fer a l'ús de les xarxes com a això, com una via alternativa per fer difusió, i el que ens va cridar molt l'atenció és el WhatsApp. No? WhatsApp no és una xarxa de comunicació, no és una xarxa social a l'ús, no? És una xarxa de missatgeria, però les emissores l'estan utilitzant per contactar i per connectar amb les seves audiències. Una altra idea interessant va ser que utilitzen les xarxes, el seu objectiu principal és augmentar la visibilitat, més que qualsevol altre tema. Publiquen diàriament, la gran majoria, el 94% dels enquestats, cada dia. És a dir, d'alguna manera saben que els algoritmes prioritzen o tenen en compte aquest ritme de publicació, per tant, això creiem que s'està fent prou bé. I la web pròpia com a canal de difusió, de distribució, de l'Infopodcast és majoritària. És veritat que les xarxes socials, les plataformes de tercers, donen més visibilitat o donen alternatives i possibilitats de que altra gent escolti, en aquest cas, l'Infopodcast, però, per una altra banda, es perd cert control sobre el contingut. És a dir, quan publiques a la web pròpia, saps les dades, o sigui, tens control sobre les teves audiències, quan penges aquest contingut fora, les plataformes... Som molt hàbils amb això, o sigui, et diuen dona'm el teu contingut, però jo no et donaré les dades que estan proporcionades. És veritat que hi ha analítics, hi ha coses d'aquestes, però moltes vegades no se sap exactament què està passant amb la nostra informació. Però bueno, s'ha de compensar això, no? Saber que et donen visibilitat, tot i que no sempre saps, tens el retorn d'aquest de les estadístiques. I això és un desastre perquè ha quedat tot.
Sí, ha quedat tot.
Vam aprofitar també per preguntar sobre l'ús de la IA. A l'ús de la IA a les emissores locals, ja sabeu, per temes de recursos segurament, o sigui, la gent ja té unes rutines, té unes feines, té el seu dia a dia, i és molt difícil posar-se a estudiar, a treballar, a descobrir les eines que et poden ajudar. Malgrat tot, va haver una resposta d'un més o menys no arribava, sí, el 20% utilitzaven la IA d'alguna forma a les emissores i ens demanaven, o d'alguna manera quan els preguntàvem, bueno, què necessitaríeu per posar-la en marxa, per ajudar-vos, ens demanaven tres coses. Una, ens deien, necessitem que algú ens habiliti, que ens ensenyin a saber fer, o sigui, necessitem formació en aquestes eines, la qual no podem obtenir per nosaltres mateixos, perquè tenim ja el nostre dia a dia que ens impedeix posar-nos a seguir butlletins, a mirar tutorials, no podem, no ens dona temps. La segona cosa que ens demanaven era, necessitem la tecnologia, perquè és veritat, sabem que hi ha eines, però clar, necessitem aquesta tecnologia que ens la posin a l'abast, no? I de fet està molt relacionat això a l'accés, no? O sigui, seria bo que pues, això, la Xal posés en, a disposició de, pues, no sé, llicències, bancs d'eines, la formació, i una mica d'això el que volíem explicar. L'informe és el molt, molt, bueno, és bastant més llarg,
més exhaustiu.
La Xal ja disposa de l'informe complet, però ara l'interessant serà sentir la veu dels protagonistes, que són els que dia a dia estan generant aquest InfoPodcast, i ens expliquin una mica com l'estan gestionant.
Si us sembla, comencem per l'Enric i la Susana, de Ràdio Cardedeu.
Perfecte.
Gràcies.
Bé, nosaltres som de Ràdio Televisió Cardedeu, som els dels 25 temes, els de la portada pròpia i en aquest cas, però bé, és un cas una mica potser particular. En el nostre cas doncs, ens cenyim molt a una imatge, en aquest cas una comunicació antifeixista, anticapitalista, ecologista i feminista, i és, i portem això bastant a l'extrem. Ens funciona bastant i intentem tocar els temes d'una forma molt clara, molt directa i bé, que alguna vegada comporta algunes trucades a la nostra directora, i això ens agrada perquè vol dir que toquem les tecles que creiem que hem de tocar en aquest cas. Sí que toquem molts temes en aquest cas i no són temes en si, sinó que són molts apunts perquè podem començar, per exemple, per el porta a porta, també per la paraula, el castellanisme, pel santoral, llavors tot això si són microapunts en aquest cas doncs no es podien quantificar com a temes, no? Però sí que és cert que ens hem donat compte que, com comentaven també els companys, que costa de mesurar d'alguna manera l'abast, no? En el nostre cas, per exemple, Spotify no ho podem quantificar gairebé perquè ens trobem amb el supòsit de que hi ha dies que veiem X visites i passejant pel carrer de la vila ens trobem amb més gent que ens diu que l'ha escoltat que no les visites que tenim. I lògicament no ens hem trobat amb tothom qui l'ha escoltat aquell dia, no? I bé, i potser un altre tret característic de l'Infopodcast és que en aquest cas amb la Susana som parella i crec que no actuem, sinó que l'Infopodcast acaba sent doncs, una mica el rol que tenim nosaltres dos, no? I la gent ja ens coneix i acaba funcionant bastant bé perquè tenim dos caràcters marcats i acabem fent aquestes dues postures d'alguna manera, no? De rèplica, a vegades de broma, de crits, a vegades, bé, a vegades posem una mica el to amb clau d'humor, no? Però sí que funciona. L'altre dia mateix a la festa de la televisió que vam entregar els premis, doncs, eren, potser hi havia mig miler de persones a la plaça i molta gent ens escolta. Per tant, sí que tema d'estadístiques, ens agradaria molt poder saber quanta gent ens escolta, però sembla que no és possible en el cas d'aquestes plataformes. No?
Al final, nosaltres també s'ha dedicat, o sigui, Ràdio Televisió de Cardedeu és un mitjà bastant punky, o sigui, la gent que ens coneix ja ho saben. I nosaltres, clar, tampoc podíem sortir, no, d'aquest estil. Aleshores, era una mica seguim la línia de l'estil de la tele, afegir-hi el nostre estil, tenint en compte que som parella, que volíem donar-li un toc d'humor, que sobretot ens ho volíem passar bé fent-ho, no volíem que fos una feina més, no, de la llista de tasques que ja tatxes i vas a fer la següent, volíem que fos una cosa divertida, entretinguda i que a nosaltres ens motivés fer-la cada dia. I aleshores, clar, tenim seccions, per exemple, tenim el calendari de l'horta, no? Que és una secció on expliquem doncs, consells que pots fer per poder tenir el teu hort a casa o per cuidar les tomaqueres o per ser una mica més sostenible. Tenim la secció del porta a porta, no? On cada dia diem les escombraries que cadascú ha de treure, perquè és un tema que quan es va implementar el porta a porta al municipi també va tenir com molta controvèrsia, no? I va haver-hi moltes crítiques. I després, al final, també fem infopodcast que estan fora, diguéssim, del que ens demana la xarxa, en el sentit de que si passen coses al municipi, fem infopodcast extra. És a dir, ens vam inventar com tota... Bueno, inventar.
El cor de Cardedeu.
Sí, vam fer com una línia d'infopodcast que era el cor de Cardedeu, perquè hi havia com molt merder per organitzar la festa major, no? I entitats i ajuntament estaven tenint enfrontaments i aleshores doncs, vam decidir explicar-ho tot com si fos un culebrot, no? Perquè fos bueno, més entretingut, perquè la gent estigués, no? Penjada cada dia escoltant el que estava passant. i perquè al final bueno, per nosaltres és una manera molt immediata de portar la informació. I també, com deien, no, ho enviem per WhatsApp, sí que tenim una comunitat de WhatsApp i aleshores cada dia ho compartim per allà. I nosaltres, bueno, Instagram sí que ho compartim a vegades, però no ho fem de manera diària, ho fem de manera puntual. I també a vegades, diem l'aniversari de la gent, si tenim amics que fan anys o gent de la tele que fa anys, doncs també els felicitem, no, per InfoPodcast, que també fa gràcia i també crees interacció.
Bé, també des d'aquí també doncs agrair a la xarxa, perquè una cosa que ens va funcionar molt molt bé va ser que quan vam rebre una mica les pautes, no, per fer l'Infopodcast, una pauta clara, crec recordar, gairebé literal, posava ha de ser com un podcast informatiu que no sigui informatiu. I vam dir, uau, val, què és això, no? I això ens va fer trencar-nos molt les banyes, fer una pluja d'idees i pensar què fem. I és que al cap i a la fi vam començar a redactar i amb el que ens divertíem, amb el que ens ho passàvem bé i amb el que ens agrada als dos, al cap i a la fi, que és molt la línia de la nostra ràdio, la nostra televisió, doncs és com ho vam acabar fent. Però sí que va servir molt bé aquestes pautes, que jo crec que eren pautes tirades a l'aire per veure què se li acudia a la gent i a veure cap on tiraven, no? Com ara comentàveu, que encara s'està doncs definint, i crec que realment va funcionar perquè ens va fer trencar bastant el cap.
Bueno, jo crec que ja hauríem d'anar bastant. Moltes gràcies. Doncs,
Bé, el nostre no és un daily, és un weekly. Nosaltres el distribuïm cada divendres. En el seu moment vam tenir molt clar que havia de ser una aposta setmanal i no diària, perquè nosaltres tenim un butlletí informatiu diari que tampoc feia tant temps que l'havíem impulsat, i pensàvem que fer un altre producte diari era contraproduent per no deixar volar l'eix 59, que és el butlletí. Aleshores, com deia l'Enric també, al rebre les primeres instruccions, el faig jo mateixa i vaig dir, pues, aquí anem a jugar. Anem a provar a veure com ho fem. Al principi va mutar una mica, però ja té una estructura molt, molt consolidada, que és una salutació del tot informal, dient quin dia és, dient quin dia mundial és, i llavors sempre començo amb el so o del dia o de la setmana o de la notícia que serà protagonista aquell dia. Que això a vegades és molt evident quan sents el so quin tema serà el que tractaràs aquell dia, però part de l'audiència m'ha dit, és que a vegades començo a sentir el so i penso, de què coi parlarà aquesta avui? No, per exemple, hi va haver un procés participatiu per decidir com havia de ser el futur de la plaça de Sant Feliu, que això als butlletins és un totxo d'explicació, perquè tens tres projectes, aquest no sé què, però el gran debat que hi havia al carrer era la plaça. Doncs aquell dia, si la plaça tenia sorra o no havia de tenir sorra, doncs aquell dia el so del dia era sorra tirada sobre un paper de plata fent soroll de sorra, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, desglosem. Llavors, amb un llenguatge molt més planer, sí que és veritat que, com que diàriament estem fent informatius, a vegades tenim tendència a acabar amb construccions superinformatives, no? amb aquests tòpics que fem servir tots amb les notícies. Llavors, jo intento que siguin superplaner, moltes frases fetes, vincular un tema amb l'altre. A vegades potser no hi ha un segon tema, però en el primer tema s'esmenta una frase d'un altre tema que ha estat noticiable aquella setmana. I llavors, a nivell de distribució, vam apostar per tot al principi. Sempre ho pengem a la web, i l'enllaç de web és el que distribuïm tant a Twitter com a la comunitat de WhatsApp. Nosaltres tenim una comunitat amb 500 persones que té uns subgrups, i el subgrup de l'Infopodcast ara mateix en són 200. Llavors, ho fem també a Instagram i a Facebook, penjat en format vídeo, programat amb el Meta, i vam començar també fent iVoox, Spotify i Telegram, però Telegram i iVoox ho vam deixar perquè no tenien reproduccions i no val la pena tampoc duplicar feina amb els pocs recursos que tenim. Llavors, sí que ens ha passat que hi ha hagut gent que s'ha enfadat perquè hem parlat d'un ple concret i no hem dit concretament què deia aquella regidora d'aquell tema concret. Per tant, està bé que ens escoltin. O sigui, la trucada de queixa sempre és un bon símptoma. I ens hem inventat també coses que la xarxa no ens demanava. Per exemple, vaig fer un resum de l'any que no eren 3 minuts, n'eren 6, em sembla. Vaig fer el meu resum personal de què era l'any, però llavors vaig agafar tots els guions de l'Infopodcast d'aquell any, els vaig posar al ChatGPT, li vaig demanar que em fes un resum de 30-40 segons, i aquests 30-40 segons vaig demanar que els locutés una veu volgudament artificial, i era molt surrealista, però va ser molt divertit. I crec que, bueno, si voleu, després debatem o xerrem.
Moltes gràcies. Doncs, Lluís...
Ups. Intentaré fer l'explicació en 3 minuts, que és el que dura de fet l'infopodcast Pot a l'Ava. Ho intentaré, eh? Bé, en primer lloc, el nostre infopodcast, que té de particular? Doncs que té, a més, com una marca registrada, per així dir-ho, que és infopodcast Pot a l'Ava, perquè som del Prat i al Prat doncs, ens identifiquem molt amb el pollastre Pot a l'Ava. Si no ho sabeu, ja us ho informo ara mateix. I a marge d'això, doncs, de fet, cada setmana comencem amb aquesta frase de benvinguts i benvingudes a l'infopodcast Pot a l'Ava, el podcast que has d'escoltar per no perdre res de l'actualitat pretenca. Hi ha alguns dies que no, que hem fet una miqueta més de conya perquè intentem també escapar una miqueta del to més informatiu i buscar-li el to més col·loquial. A vegades ens en sortim, d'altres no tant. No sé, com per exemple, he posat alguns exemples aquí. Benvinguts a l'Infopodcast Pot a l'Ava. Avui posarem llum a la foscor, en referència a la setmana de la gran apagada, o un altre que començàvem parlant doncs, molt lentament i feien broma que si era un tren de rodalies, doncs no, era una tortuga del cram que doncs, se n'anava a alliberar aquest cap de setmana. En qualsevol cas, com ens organitzem nosaltres? Nosaltres és weekly també, ho fem els divendres, per tant, fem una repassada una miqueta del que ha estat l'actualitat de la setmana i triem 3-4 temes, si som d'aquesta gent també nosaltres, més apunts diversos, eh? Ara explico. I mirem de lligar-ho de forma també, doncs això, a veure què ens pot lligar un tema amb l'altre que tingui una miqueta una nota d'humor o alguna cosa així, no? Després també mirem molt cap al cap de setmana, si hi ha algun esdeveniment important, i també doncs, els apunts que no falten mai, que són esports, el temps i què passa al cinema Capri. És l'única sala, el Prat només té una sala de cinema i per tant reivindiquem molt també aquesta sala mítica que tenim allà i aleshores informem de totes les sessions que hi ha al llarg del cap de setmana. Això ho fem a dues veus, jo crec que és una cosa que ens funciona prou bé, a més d'aquesta forma també ens obliguem l'un a l'altre d'anar introduint alguna conyeta pel mig, si cal. Tipus, no sé, per exemple, l'altre exemple que he portat aquí, no? Parlant de rodalies, un altre cop, que raro. Tenim que fer quelcom. Ah, dius quelcom, però t'equivoques amb el tenir que, eh? Ah, sí, volia dir hem de fer quelcom. Doncs mira, t'aconsello que recuperis l'espai llengua del Connectats d'aquesta setmana perquè hem repassat amb el CNL del Prat aquesta i d'altres errades clàssiques que fem servir a diari. El que deia, de fet, abans, no? Nosaltres també aprofitem molt l'Infopodcast per donar visibilitat als continguts que fem, no només com a ràdio, sinó també com a tele i com a digital, que com, no sé si ho sabeu, però tenim 3 mitjans, doncs allà el que fem és reivindicar i dir, doncs, escolta, tens aquesta entrevista o tens aquest vídeo que hem fet aquesta setmana, etc. Què més? Ja per acabar, la xarxa de distribució. Fem Facebook, Twitter, Instagram, Spotify i WhatsApp. Vam començar amb el business, encara estem allà, però ho abandonarem perquè hem començat a fer un grup de difusió on també aprofitem per fer distribució del que són la resta de continguts també, del mateix, de ràdio, de tele i del digital de la setmana i tanquem justament recuperant l'Infopodcast per donar-li més visibilitat. També aprofitem, i acabo amb això, aprofitant també una mica l'humor també a nivell de xarxes, a mi m'agrada bastant, no? Doncs no sé, tipus l'últim és avui a l'Infopodcast Pot a l'Ava, no volem robar-vos temps, era perquè hi havia, s'havia parlat de robatoris aquella setmana, o el que a mi m'agrada moltíssim, que és una diva és valiente i escolta l'Infopodcast Pot a l'Ava. Us avanço que el d'aquesta setmana, evidentment, doncs, serà dels vols i que aterrarà ben puntual als vostres telèfons. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Ara, Pili, quan vulguis.
Doncs jo recordo perfectament el primer Infopodcast, que penso que el vam escoltar aquí al MAC, que era un Infopodcast que va fer la Núria de José i l'Ara Morgades. Nosaltres continuem en procés d'experimentació, ens ho passem bé fer l'Infopodcast i ens divertim i també anem buscant també la nostra fórmula. Una de les coses que hem intentat aquest any és ajustar-nos als 3 minuts, que sembla poca cosa, però a nosaltres ens costa. Però ens hem ajustat als 3 minuts. Nosaltres comencem amb una petita editorial, que normalment és un tema nacional, etc, però amb clau local, i també hi afegim de tant en tant talls de veu. Després sí que anem a la informació de serveis, també, no? Doncs toque recollida porta a porta. Escolteu, no us oblideu de l'orgànica que toque avui, no? I després també fem ofertes de feina. També de tant en tant ens ho petem tot per fer monogràfics, que aquest any també hem començat a fer monogràfics, doncs amb alguns relacionats amb jornades de l'aigua o de bioeconomia o amb les festes majors o amb alguna cosa que sigui més excepcional que ens permeti fer algun tipus de monogràfic. I també aquest any hem fet com una mena de spin-off i els divendres fem un vídeo per Instagram on expliquem l'agenda amb un estil també infopodcast, però hi ha doncs, una mena de reel on expliquem l'agenda del cap de setmana. El problema que ens trobem nosaltres suposo que és el de tothom, que és el de la distribució. Nosaltres vam començar amb un canal i després, en aquesta segona edició, hem creat una comunitat. Però el canal no l'hem tancat i continua havent-hi un degoteig de gent que va sumant-s'hi. Però ja no està, no posem l'enllaç enlloc. Per tant, entenem que és la mateixa gent que es va passant el link del canal, perquè tu no el pots buscar al canal de WhatsApp. I la comunitat ens està funcionant també bé, tenim prop de 300 ja persones que estan seguint-lo, també el públic a meu bando, i a Instagram, doncs això que fem, no? La distribució. A Instagram pengem l'enllaç amb els petits titulars. I després també el posem, ja que ens costa fer-lo, doncs el posem a dins de la nostra antena, a la una, com un bolet, no un boleto, un bolet, a la una, després precisament dels butlletins, a les tres i a les vuit, a les sis. I després una de les coses que ens vam inventar ja a la primera edició i que hem mantingut és l'hemonigma, on amaguem una paraula dins del nostre infopodcast que la gent ha de trobar. I això ho fem amb sinergies amb, amb les associacions de comerciants empresaris. No? Troba la paraula amagada, l'hemonigma, i tindràs, participes al sorteig de 200 euros, que és la moneda d'Alfarràs, per gastar els comerços. I això ho hem fet amb tots els comerços dels nostres pobles, però aquest any hem començat a explorar doncs, entrades de festivals o la setmana passada que vam regalar powerbanks perquè la elèctrica d'Almenar, que el Menat de Companyia Elèctrica, celebrava 100 anys i ens va funcionar molt bé. Posem una paraula amagada i a més fem que la gent entri al nostre canal on allí pot votar també. En aquest cas, doncs, a Meda vam fer una votació. Quin problema ens vam trobar? Doncs amb la bretxa digital. No? Hi ha molta part de la població a la que no arribàvem, que era la gent gran. Llavors, també des de l'any passat, vam començar a fer tallers a les llars de jubilats. Llavors, expliquem doncs què són les notícies falses o no? Fem una mica de taller sobre educació mediàtica respecte a la desinformació i després el diem, i si vols informar-te bé, entra al nostre canal o al nostre grup, no? A la nostra comunitat, i a més els ajudem a entrar a la nostra comunitat. És una cosa que també que és molt agraïda i que continuarem fent. Ho hem fet a les llars i jubilats dels nostres pobles i ho mantindrem fent. També aquest any, amb educació mediàtica, quan anem a les escoles i instituts o quan els alumnes venen, també fem monogràfics que, no monogràfics, fem que els alumnes siguin, l'alumnat sigui qui locuti aquell infopodcast. Funciona també molt bé perquè hi ha molta repercussió, molts pares i mares l'escolten. I a més introduïm alguna notícia. Per exemple, aquest any els alumnes de Torreferrera, que li van fer una entrevista a l'alcalde, li van demanar una bolera i això ho vam incloure dins l'infopodcast. L'alcalde li va dir que no podien ficar una bolera al poble, però hagués sigut una gran notícia si hagués dit que sí, no? Però va dir que no. I una de les coses que també volem explorar aquest any és, teníem un conveni amb l'Institut d'Almenar on fem l'assignatura de podcast. Aquest any també l'hem fet amb l'Institut d'Almenar i volem que siguin els alumnes qui facin el seu infopodcast i que nosaltres els ajudarem a crear-lo i a allotjar-lo, però que siguin ells amb les seves notícies de l'Institut i coses de joves que es facin ells el seu infopodcast. I ja per acabar, una altra de les coses que hem fet enguany és tota una sèrie de cartells amb codis QR que hem penjat a les botigues dels municipis, no? Perquè la gent pugui anar clac. Però no arribem amb la part digital, doncs fer-ho offline, no? A la vida, a la gent que va al negoci i pugui capturar allà el codi QR. I els llibrets de les festes majors. L'any passat només vam arribar a un llibret d'una festa major. Enguany intentarem arribar als llibrets de totes les festes majors, felicitant la festa major, el nostre article i el codi QR gros allí perquè també la gent s'hi vagi sumant.
Moltes gràcies, Pili. Abans d'obrir un torn de paraules, com podeu observar, l'entusiasme per tirar endavant aquest projecte és molt alt, no? I que hem estat davant de circumstàncies totes diferents, és a dir, tots són continguts plantejats de diferent manera i aquesta jo crec que és una de les gràcies que té l'Infopodcast, però sí que és veritat que el format encara, doncs, que era una mica el que jo deia, però bueno, l'entusiasme jo crec que això portarà a que realment sigui un contingut que funcioni i que tingui un impacte en el territori, que ja vosaltres esteu treballant amb eines de sinergia i d'altres, com aquesta del QR, que jo crec que poden ajudar molt. Bé, no sé si... Sí, espera. No, no, que ja acabem. No, hi ha cap, no podem la possibilitat de fer, si algú vol fer alguna pregunta? Alguna... Ai. Vale. Vale, doncs l'infopodcast durarà 3 minuts, això. Bueno, moltes gràcies a tots i si voleu alguna qüestió, doncs ja sabeu.
Esteu escoltant l'Audiovisual MAC, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
La segona part del programa centra l'atenció en conèixer els serveis vinculats a les realitzacions en directe de LiveU. Humberto Salerno conversa amb Laura Llanes, responsable del sud d'Europa de LiveU, dins de la programació de presentacions del Firamag d'enguany.
LiveView és l'empresa pionera i líder mundial en solucions de vídeo IP en directe amb més de 15 anys revolucionant la indústria. El seu LiveView Ecosystem, basat en el protocol LRT, garanteix transmissions fiables i de baixa latència en qualsevol lloc mitjançant codificadors 5G, solucions al núvol i connectivitat agnòstica de xarxa. Amb més de 5.000 clients a 150 països, ofereix una solució preferida per emissores, esports i seguretat validada per múltiples premis. És un plaer que avui ens acompanyi en aquesta edició especial del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, Laura Llames, responsable al sud d'Europa de LiveView. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, buenos días.
Sois líderes mundiales en soluciones de vídeo IP en vivo. En el contexto español, Laura, ¿cómo es vuestro posicionamiento teniendo en cuenta la competencia local y las particularidades o demandas específicas del mercado ibérico que han impulsado la adaptación de vuestras soluciones aquí en este país?
Pues muy buena pregunta, y es también uno de los grandes motivos por los que estamos hoy aquí. LiveView tiene a nivel mundial gran parte del mercado conquistado, por decirlo de alguna forma, en el mundo del directo, del broadcast. Puntualmente aquí en Cataluña ha sido uno de los territorios donde más nos ha costado un poco la penetración al mercado. Entonces, estamos aquí cerca, tenemos personas del equipo trabajando y viviendo aquí en Barcelona en concreto. Y bueno, pues la idea es poder dar ese servicio que hoy las diferentes compañías necesitan, tanto el mundo broadcast, radio, deporte y otras verticales en las que estamos trabajando, para escucharles y poder dar el servicio tecnológico que necesitan.
Con más de 5.000 clientes globales, Laura, ¿qué perfil de cliente tenéis en España y cuál es la demanda que sobresale en soluciones LiveView actualmente?
Lo que decía justamente de las verticales, el mundo broadcast está hecho, ¿vale? Cualquier persona que le digas una mochila LiveView, pues conoce una mochila LiveView. Hay que llegar a otras verticales. El mundo de la radio ahora mismo es muy importante, el mundo del deporte es muy importante, escuchar las necesidades técnicas que tienen cada uno de las diferentes producciones, ser flexibles a la hora de poder ofrecer las diferentes soluciones también a cada bolsillo y a cada necesidad técnica que puedan tener. Y bueno, incluso el mundo de la telemedicina, la seguridad pública, son otros de los servicios que puede dar la tecnología LiveView en otras industrias.
¿Cuáles son las tendencias, Laura, que están siendo claves en la producción de contenidos en vivo?
La tendencia, sin lugar a duda, es migrar al mundo remoto. El ahorrar costes, el no tener que desplazar tanto equipo humano, poder sustituir a tecnologías más costosas como puede ser pues el RF o la propia fibra o el satélite, y poder trabajar con IP, móvil, con parte in situ o con el mínimo recurso in situ, y poder trabajar remotamente desde cualquier punto haciendo la misma producción a la mejor calidad posible con la menor latencia posible.
LiveView mantiene una estrategia de innovación constante. ¿Cómo planteáis integrar estas nuevas capacidades de ¿Cómo planteáis, Laura, integrar todas estas nuevas capacidades en el análisis para ofrecer un valor añadido específico a vuestros clientes en Cataluña?
La respuesta siempre a eso es escuchar muy, muy bien las necesidades de cada uno, ¿vale? Llegando con tecnologías más asequibles. Ahora mismo estábamos hablando con un cliente de, mira, mi presupuesto es este y tengo que trabajar con esto para hacer esta producción. Voy a hacer una producción deportiva, pero para el mundo de radio. Entonces, oye, pues existen dispositivos móviles, aplicaciones dentro del propio móvil que pueden solucionar estos problemas para decir, oye, quiero hacer la retransmisión punto a punto y poder distribuirla. Pues escuchando un poco las necesidades de cada uno, dar esa flexibilidad con nuevas tecnologías, también de producción, aparte remota, de realización de audio y vídeo mixing en la nube. O sea, atender un poco las necesidades del mercado de acuerdo a una tecnología más específica a las necesidades.
LiveView ha revolucionado la forma en que se comparten los vídeos en vivo. Si echamos un vistazo al futuro, Laura, con el contenido audiovisual, ¿cómo visualizas la nueva tecnología en el consumo audiovisual?
Yo creo que todo el mundo le viene ahora mismo a la cabeza la inteligencia artificial. O sea, por mucho que queramos huir, ya hasta, no sé, mi madre ya consulta sus cosas. Pues es cómo podemos insertar esta inteligencia artificial en la producción. Por ejemplo, estás haciendo una producción y quieres hacer una serie de clippings, que el contenido que estás creando o crear nuevos contenidos para monetizar, que al final del día es lo que rentabiliza cualquier medio, es, oye, poder crear eso cogiendo clippings, insertando esa inteligencia artificial para poder hacer más sencillo el proceso de producción audiovisual.
¿Y crees en este sentido que la tecnología continuará dando forma a nuevas narrativas y experiencias en el consumo audiovisual?
Sin lugar a dudas. Y reitero, escuchando y haciendo inclusive la necesidad del cliente hasta contenidos, o sea, tecnologías híbridas para poder satisfacer la demanda.
¿Cómo valoras vuestra presencia en el mercado audiovisual de Cataluña?
Pues la valoro cada día más, estamos trabajando cada día más aquí en el mercado. Efectivamente, nuestra competencia hizo una penetración más fuerte en Cataluña y pues al final del día es escuchar mucho qué es lo que se quiere, cómo se consume aquí, cuáles son sus necesidades y sobre todo atender día a día a lo que se está pidiendo. Dar un servicio de calidad, que al final queremos la calidad en la producción, tenemos que dar también la misma calidad en el servicio a nuestros clientes.
Laura Llames, responsable en el sur de Europa de LiveView, muchísimas gracias por aceptar la invitación y mucha suerte en el futuro.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
L'Audiovisual Mac, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
Arribem a la fi de l'episodi d'aquesta col·lecció especial per recordar tot allò que succeí a l'edició del 2025 del Mercat Audiovisual de Catalunya. El dissenyador tècnic Josep Soler i qui us parla, Lau Delgado, us emplacem a seguir els continguts de Audiovisual Mac a través de la vostra plataforma o agregador preferit o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!